La cigarrera, de Ludmila la Cueva Canut. A Cal Enclà eren pagesos des de feia algunes centúries, però no era una casa rica, tot i que de gana no en passaven. La Roseta, a més d'ajudar el seu marit a conrear els camps, també feia de cigarrera per compte de la fàbrica. Es deia a Sant Julià que la Roseta tenia els dits molt àgils i que era una de les millors cigarreres. L'amo de la fàbrica sempre li demanava que ensenyés a les més jovenetes. Fer de cigarrera ajudava a l'economia familiar i era un jornal que sempre era benvingut. Li pagaven a prou fet i no hi havia ningú que treballés tan ràpid com ella. La seva neta, l'Angeleta, ja tenia edat per ajudar-la i anava a la fàbrica on li omplien el cistell amb tota la matèria necessària perquè la Roseta pogués preparar caliquenyos. Asseguda a la seva taula rodona, triava les millors fulles de tabac que anava enrotllant fins a aconseguir tenir un caliquenyo perfecte. També era usual que li portessin picadura i escafarlata, i així als vespres amb la seva neta empaquetaven una rajola rere l'altra de picadura o li ensenyava a fer caliquenyos. Les paperines que feia a casa li pagaven a 2,50 per cada 1.000 i ella estava ben cofoia de ser la que més ràpid treballava, ja que en 2 hores se les feia totes. A la setmana es feia un duro. Amb aquests diners podria comprar sabates i un vestit nou per l'Angeleta, perquè pogués estrenar-lo per la festa major. Una vegada les paperines fetes, la nena les portava en un cabàs cap a la fàbrica. A més de l'Angeleta, que l'ajudava, hi havia també un parell d'ulls que no es perdien res del que feien, la Coco. La gateta havia aparegut a Cal Enclà, famolenca i coixejant, una dolça nit de Nadal, la mateixa nit que va néixer l'Angeleta. D'això en feia ja 10 anys. La Roseta ho va voler veure com un signe de protecció i se li va córrer el nom de Coco, com aquella senyora de París, que sembla ser feia vestits fabulosos que sortien publicats en aquella revista de moda francesa que havia vist de Barcelona. No se sabia d'on l'havia treta, però totes les dones de la fàbrica havien pogut fullejar-la. Des de la taula podia veure la fàbrica i un vespre li va semblar veure la claror del llum d'una espelma vora d'una de les finestres del primer pis. No podia ser. Segurament havia mirat malament. Sabia perfectament que aquella nit no es treballava a la fàbrica, per tant, no hi havia ningú. La vista l'havia enganyada. Més valia que se n'anés a dormir. A mig matí, el carter li va portar una carta d'una neboda que se n'havia anat a servir a Besiers i van anar a aprofitar per fer la xerradeta. Ja t'has assabentat? De què? Ahir a la nit algú va forçar l'entrada de la fàbrica i varen robar paquets d'escafarlat i rajoles de picadura i alguna cosa més. Se sap qui ho ha fet? Encara no, però difícilment trobarem qui ho ha estat. A hores d'ara ja deuen haver passat la frontera. Bé, he de seguir el meu camí. Fins aviat. La Roseta va pensar en el que havia vist la nit anterior. No ho havia somiat, havia vist llum. Com era dijous, l'Angeleta aniria a la fàbrica a buscar més fulles de tabac per la seva padrina. Nena, quan vagis a la fàbrica, demana a l'amo si et pot ensenyar la fàbrica i sobretot el primer pis on treballen les dones. Prou que em fa il·lusió veure-ho. Sobretot fixa't en tots els detalls i mira si veus quelcom d'estrany. Què vols dir amb això? El carter m'ha explicat que ahir varen robar la fàbrica. Al vespre vaig veure llum, però no hi vaig fer cas. Per què no ho dius a l'amo? Només puc dir-li que vaig veure llum i poca cosa més. Estigues ben atenta. L'amo no hi era, però la mestressa li va ensenyar la fàbrica. Al primer pis, l'Angeleta va quedar impressionada. Era la primera vegada que ho veia. 3 dones treballaven en una taula gran. La primera pesava el tabac en una balança. L'altra l'abocava en uns motlles, la prestava i hi posaven unes llaunetes a sobre perquè el tabac quedés ben lligat i així poder separar una rajola de l'altra. Per acabar, la tercera premsava la rajola amb una premsa. Després, d'altres persones ho embolcallaven en paper i ho etiquetaven. Li varen explicar que li deien la dorada, pel color del paper, i podia pesar de 50 a 100 grams i, finalment, el tancaven amb midó. Avui veuràs que hi ha molta activitat perquè hem rebut diverses comandes, va dir la mestressa ben ufanosa. Sempre treballem al ritme de la demanda. Després et donaré dos cabassos per la teva padrineta, ja que necessitem un nombre important de caliqueños i la Roseta ens ho farà de seguida. No sé què faríem sense ella. En passar davant d'una porta, l'Angeleta va veure que passaven de llarg. Què és el que hi ha darrere aquesta porta? És el despatx de l'amo i quan no hi és està tancat amb clau. L'Angeleta va obrir ben gran els ulls. Això sonava secret. I per què? El despatx guarda les essències i fa anotacions manuscrites sobre les aromes. No ho entenc. Es tracta d'unes essències que preparen secret per al tabac. És molt senzill. Mira, l'amo elabora el preparat que s'afegeix a l'aigua quan es mulla el tabac per a la fermentació. Va ruixant i sucant el tabac. Bé, ja t'ho he ensenyat tot. Hauries de dir a la Roseta que quan vingui a buscar el jornal a final de setmana que vull parlar-li, ja que m'agradaria que vinguessis a treballar a la fàbrica els dijous a la tarda i els dissabtes. Faries feines senzilles que no requereixen ni molta força ni han de ser molt delicades. En tornar a casa, l'Angeleta va explicar fil per randa tot el que havia vist. A la setmana següent ja va començar a treballar fent petites tasques. Sovint, desfeia les cigarretes defectuoses per aprofitar-ne el tabac. De seguida es va anar familiaritzant amb la feina i amb les persones que hi treballaven. En la seva majoria, gent del poble amb qui s'avenia d'allò més bé. Fins i tot, algunes vegades la mestressa els donava de berenar. Al cap de dues setmanes hi va haver un altre robatori i de nou no van anar a enxampar ningú. Es va crear un bon rebombori. Alguns deien que havia de ser algú de dins i les mirades escrutadores feien sentir malament a més d'un. D'altres s'escandalitzaven que es pogués pensar que era un d'ells. Si més no, havia de ser més d'un lladre, perquè a cada robatori ho havien deixat tot ben polit. No deixaven res de res. Estaven ben informats de quan tenien preparades les comandes més grosses que desapareixien en un obrir i tancar d'ulls. Mentre els comentaris anaven a bon vent, l'Angeleta anava parant l'orella. Discreta com era, no se n'adonaven de la seva presència. Un dijous a la tarda va arribar més aviat al compte i a l'entrar al magatzem va sentir unes veus. Era una mica fosc i no veia qui eren. Digue-li al Cesc que es preparin. La data i l'hora serà la que ja varem convenir, sobretot sigues discret. No pateixis, tindré cura. Tenia por que la descobrissin i va escapolir-se ràpid. En tornar a casa va explicar-ho a la padrina i cada nit vigilaven si hi havia llum. Tot va ser debades. Al cap d'un mes de vigilar, ho varen deixar córrer. Havia estat una falsa alarma. Finalment, el 24 de desembre va arribar i a mitjanit tota la família va anar a la missa del Gai. Era una celebració que els agradava molt i tot el poble es reunia a l'església. El que més amanyogava als infants eren els gais i gallines que corrien per tot arreu i a la seva manera també s'afegien als cants dels adults. Era ben bé un guirigall, però ningú s'ho volia perdre. En sortir, anaven a la plaça on hi havia un gran foc preparat. El jovent aprofitava per fer entremeliadures. Eren uns bons trapelles. En tornar cap a casa, tots se'n van anar al llit mentre la Roseta i la seva neta comentaven tots els detalls de la missa i de la gent que havien vist. En un moment donat, la Roseta va fitar la vista cap a la fàbrica i va veure un llum tènue al primer pis, que va desaparèixer en fracció de segons. Hi ha algú a la fàbrica? Sí, he tornat a veure el llum. Anem a veure què hi ha. Padrina, t'acompanyo. Varen atansar-se silenciosament. La finestra de la planta baixa estava entreoberta. Intentaré entrar. No podràs, padrineta, jo sóc més àgil. D'acord, però vés en compte. L'Angeleta va entrar sense cap dificultat. La Coco, que les havia seguit, s'hi va enfilar també. Van anar cap al primer pis i allí hi havia dos homes que estaven apilant els fardos de tabac que ja estaven preparats per als contrabandistes, que en la seva majoria venien del Berguedà i del Ripollès i ho portaven cap a Manresa i Barcelona. Com pesa això? Sort que ara vindran els companys i ens ajudaran a carregar-ho. Després anirem al despatx de l'amo i ens emportarem les ampolles que contenen les essències. Mira, Peron, les essències del tabac andorrà són molt apreciades. Nosaltres també apreciem la virolla que ens donaran per elles. Calia fer quelcom. Si aconseguien emportar-se les essències, no podrien treballar el tabac i la gent del poble es quedaria sense feina durant un temps. No podia permetre-ho. Va escapolir-se com va poder per l'escala que duia cap al despatx de l'amo i va treure la clau de l'amagatall on havia vist que la deixava sempre. Va agafar dues cistelles que ja estaven preparades amb escafarlata i dues que eren buides. Se les va endur cap a dins. No li va ser difícil obrir l'armari i, sense perdre un minut, va anar traient amb cura totes les ampolletes de diverses mides amb essències que duien escrit amb una cal·ligrafia impecable el seu contingut. Vainilla, regalèssia, canyella, cedre pur, essència de trèvol, romaní... Va repartir les ampolles en les dues cistelles i per sobre hi va vessar l'escafarlata. Va tornar a tancar l'armari de cop en pànic. S'atensava algú, tot i que era una mica lluny. Va sortir corrent, però va sentir passos a l'escala. Algú pujava. Havia d'actuar ràpid. Va deixar les cistelles en un racó, on hi havia altres d'escafarlata. Va mirar al seu voltant i no va trobar cap amagatall. Calia tornar endarrere i amagar-se al despatx. L'únic lloc possible era sota la taula. La porta s'obri i dos homes van dirigir-se cap a l'armari de les essències. «Això sí que és bo. Mira si l'amo ens facilita la feina, que a sobre ja ha deixat la clau posada. Acabarem aviat la feina». Es va sentir com obria la porta. Per uns segons va pesar un gran silenci a tota l'estança. «L'armari és buit! Com pot ser això? He estat vigilant l'amo i no li he vist treure res. Doncs vinga, anem. No fos cas que ens descobrissin». Varen sortir del despatx i es va sentir com les seves passes s'allunyaven. L'Angeleta, que ara sí havia reconegut els lladres, va sortir del seu amagatall i sense voler se li van caure uns llapis que hi havia sobre la taula. Un dels homes va tornar endarrere i la va veure allà palplantada. «Ara t'agafaré!» L'Angeleta va cridar i acte seguit, la Coco, que no se'n sap d'on va sortir, es va llançar sobre d'ell clavant-li les seves urpes. L'altre home també va venir corrent i va intentar treure-li la gata de sobre. La Roseta, que havia sentit els crits, va pujar a l'armada i els va donar un cop de pala deixant-los ben estabornits. Sense perdre un minut, l'Angeleta va fer sonar amb totes les seves forces la campana daurada i lluent que feien servir per marcar la fi del treball. L'amo, que vivia a l'edifici annex de la fàbrica, no va trigar en arribar. El seguien de prop altres veïns. En veure els dos homes per terra, va mirar la Roseta amb cara interrogant. Li va explicar com havien anat les coses. «No sé com agrair-vos-ho. No és res. Estic contenta que finalment se sàpiga que no ha estat ningú del poble». Entretemps, els lladres s'havien despertat, però els presents havien tingut cura de lligar-los les mans. «Poca vergonyes! Ja podeu començar a cantar on teniu tot el que heu robat!» «No ho sabem! Com que no? Ho hem venut tot i ja deu ser ben lluny. Sens dubte tindreu el càstig que us mereixeu. Ja me n'encarregaré. Us havia fet confiança i l'heu traït. No heu tingut cap escrúpol perquè es pensés que era algú del poble que s'enduïa la mercaderia». El repic de la campana de la fàbrica havia desvetllat a més d'un que s'havia apropat a l'edifici per veure què passava i el primer pis ja començava a estar ple de gom a gom. Es va fer un petit corredor perquè es poguessin endur els malfactors. Aquests caminaven amb el cap ben cot, sota la mirada fixa i penetrant dels allí presents. L'amo es va tornar a tensar a la Roseta i a l'Angeleta per agrair-los de nou la seva gesta. «El que heu fet per la nostra família no té preu. Què puc fer per vos? No res, no volem res». Per molt que va insistir, no hi va haver manera. L'amo va estar parlant amb la seva senyora. Calia buscar quelcom, però no sabien el què. El diumenge següent, a la sortida de missa, van trobar-se amb la mestra d'escola. «Us veig una mica amoïnada». «Sí, ho estic. Ja sabeu que m'aprecio molt els meus alumnes. Em fa molta llàstima veure com alguns deixen els estudis per posar-se a treballar, perquè les seves famílies no poden pagar els estudis a França. Tinc una alumna que és molt estudiosa i estic convençuda que arribarà lluny, però la família no té prou mitjans». «De qui es tracta?» «De la dolça Angeleta». La parella es va mirar ben satisfeta. Ja sabien què podien fer. Varen prendre el seu càrrec el cost dels estudis i pensió de l'Angeleta a França. Anys més tard, va ser un gran plaer rebre Sant Julià la nova mestra, l'Angeleta, que per molts anys va ser recordada per la seva lluita perquè tots els infants poguessin estudiar.